Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Avui torna a ser un d'aquells dies en els que cal tornar a tenir present i repartir-se una vegada i una altra el nom d'aquest programa per no endur-se per aquesta sensació de semblar que no s'acaba mai aquesta cosa horrible de la Covid i les seves conseqüències. Clarament és el gran tema del dia, com novament ens enfrontem a un Nadal que estan marcat pels antígens, les PCRs i les absències, perquè de fet no són poques les persones que, donat com estan les coses, han decidit no formar part de les celebracions familiars de Nadal i de Sant Esteve. Ens hi posem ara mateix amb el tema. Abans, com sempre, parlem un moment del temps que hem de tenir de cara a les properes hores en aquest dia en el que comença oficialment l'hivern. Serà a les 4:58 minuts de la tarda. El temps, Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat i d'aquí a poca estona comença l'hivern. Ho farà quan falti un minut per les 5 de la tarda. Un hivern amb aquestes primeres hores que ha permès que les boires de l'interior de les comarques de Lleida s'aixequessin i, per tant, aquí han pogut veure el sol de més d'una setmana de no veure'l. La previsió de cara a aquestes properes hores, doncs, ens indica que aquestes boires es tornaran a formar de cara a la propera nit a bona part de les comarques de l'interior i demà ens llevarem amb fred a tot el país amb aquestes boires que a poc a poc s'aniran aixecant, tot i que el pla de Lleida seran més persistents que no pas avui. Per tant, doncs, Lleida torna altra vegada la boira densa i persistent. A la resta de Catalunya sol, la presència d'alguns núvols poc importants i temperatures una miqueta més altes. I de cara als propers dies, de moment, canvis importants no n'hi haurà.
Gràcies, Jordi. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, avui ho ha dit ben clar. La claredat de les xifres i la inquietud per uns indicadors a l'alça han obligat a l'executiu català de prendre unes mesures que, en el cas de ser referendades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entraran en vigor la nit de dijous i divendres i que ens tornen a portar les restriccions a les nostres vides. Toc de queda de la 1 a les 6 de la matinada, tancament total de l'oci nocturn, limitacions d'aforament a l'interior dels bars, restaurants, teatres, gimnasos, comerços i també les trobades personals. Els sectors afectats, sobretot les patronals de l'oci nocturn i també la restauració, portaran aquestes mesures als tribunals, com de seguida tindrem ocasió de comprovar la nostra tertúlia, tot i que el govern ja ha dit que es dedicaran recursos econòmics als sectors afectats. En fi, que malgrat la la necessitat que hi ha de prendre seriosament una situació que va a més i que, malgrat les xifres de mortalitat no han augmentat, sí ho han fet els contagis, amb el que això significa de col·lapse tant a l'atenció primària com en els hospitals de casa nostra. Per cert, que avui el govern ja ha anunciat que els majors de 55 anys podran demanar ja a hores d'ara la tercera dosi. La resta entre 50 i 55 sembla que també serà aquesta setmana quan s'activin aquestes campanyes. En fi, ja em diran com tot aquest panorama, com ho fem per trobar enmig de tot això un titular que sigui positiu i ens alegri el dia. Doncs l'hem trobat. I per trobar-lo hem fet una barreja de futurologia i d'imaginació. I si demà ens toca la loteria, com ho fem per manegar tants diners? No em permetran que ara mateix no se'ns hagi dibuixat a tots un somriure. Oi, Marc Siria? Què tal? Bona tarda, Marc.
Bona tarda, què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, Marc Siria és financer, és director general de Diagonal Inversiones. Marc, em diuen que et dediques a gestionar grans fortunes.
Bueno, sí, patrimonis importants, des d'un punt de vista independent, i intentant donar una visió al client a llarg termini, no? Intentant assimilar les necessitats del client, tant avui com dintre de tot el que és el life planning del client. No?
Marc, de fet, si demà ens toca la loteria, el millor que podem fer és trucar-te, no? Perquè és veritat i està comprovat com quan arriben molts diners no tothom els sap manegar, no?
Això és important. Quan avui em trucàveu per estar amb vosaltres, el primer que m'ha vingut al cap és que el primer que hauríem de tenir és molta calma quan ens toca. No fa falta trucar a tothom, no? Sí, això és important, no trucar a tothom. És important mantenir certa confidencialitat en aquest tipus de premis, encara que històricament no ho fem, no? Apareixem quasi a les guixetes que ens han venut a la loteria a brindar amb cava, no? Doncs el meu primer assessorament seria el contrari, no? Mantenir la confidencialitat amb aquelles persones que de debò volem compartir el premi, perquè si no, com deia l'anunci, no? Que nos salen amigos por todas partes, no?
Ja. Això ho teniu comprovat, eh? Què passa?
Sí, sí, o sigui, al final es perd entre un 50 i un 60% del premi amb favors, d'acord? Favors a persones que potser històricament no formen part del nostre nucli dur d'amistats o de família.
Però, Marc, perdona, un 50 o un 60% del premi són molts diners, no?
Són molts diners, són el 50% del premi, no? I al final tu no et dones compte, però resulta que l'amic de no sé qui té un problema en el seu bar de restauració i et diu que entris com a soci, l'altre que té un problema de misenda, doncs que t'ho retornarà amb un préstec que signareu, l'altre que tal, i no et dones compte i un percentatge. Perquè al final la bona fe existeix, no?
Clar.
Al final un percentatge d'aquest premi se'n va amb promeses de retorn que no és culpa de ningú que després no es produeixin, no?
Clar.
És simplement que no es poden produir.
Clar. Aleshores, el millor, si ens toca demà la loteria, que a banda del silenci, què és el que hauríem de fer?
Doncs anar al notari. Ara t'explicaré el que també ha passat. Al final, quan anem històricament, El primer és donar veracitat de que aquella butlleta és nostra, que no és de ningú més. Llavors, si demà li toqués a un client meu, i així t'ho explico, o a mi mateix, també jugo, doncs el primer que faria seria anar al notari, donar fe, que el notari donés fe, que aquella butlleta és meva, d'acord? I amb aquella... allò ens costarà 60 euros, donar fe d'això. No,
yeah.
no és un cost. I després anar al banc, no? Depositar el bitllet al banc amb una escriptura simple donant fe d'això.
Uh-huh.
No pugui haver ningú tipus de suspicàcia per ningú, perquè ja tenim que el notari ens ha donat fe de que és nostra i de la nostra propietat aquest bitllet.
Sí.
Nostre, o amb qui hagi compartit el bitllet, I a partir d'aquí esperar l'ingrés, no? L'ingrés tarda uns dies, si ens toca una quantitat important, tardarà uns dies, i a partir d'aquí, màxima confidencialitat.
Fantàstic.
Anar a veure en paral·lel el nostre o algun assessor fiscal. Un assessor fiscal és important. Recordem que ara, amb la nova llei, el 20% dels premis s'han de tributar.
Sí, sí.
D'acord? Llavors, doncs, hem de tenir al cap doncs, que aquest 20% l'haurem de deixar per pagar l'impost. I a partir d'aquí, sí que reunir-nos amb el nucli dur d'aquelles persones amb qui volem compartir el premi, si aquí ho creiem, d'acord?
Clar.
Però tots els actes de... I després jo sempre recomano un acte de paciència els primers 12 mesos.
Què vols dir?
Primers... Doncs que no hauríem de canviar de feina els primers 12 mesos.
Ja.
No hauríem de canviar d'amistats els primers 12 mesos. No ens hauríem de comprar el gran cotxe els primers 12 mesos, ni el gran pis els primers 12 mesos. Ho hauríem de... Com quan fas un gran àpat, no?
Ja.
Doncs digerir-ho, no?
Digerir-ho i un cop, de manera freda, prendre les decisions que cal, però sempre amb fredor. No emportats per aquell primer moment. Home, entenem lo dels pisos i lo dels cotxes, lo de les amistats. Espero que no haguem de canviar tampoc després dels 12 primers mesos.
T'apareixeran, aquest és el tema. O sigui, et coneixeran, et reconeixeran.
Està clar.
Seran noves amistats.
Marc, de veritat ha estat una gran idea trucar-te. Espero conèixer-te ben aviat. Vine a veure'ns un dia per parlar de totes aquestes coses, no? Per parlar d'inversions i de com ho fem. Moltíssimes gràcies, Marc Síria, molt amable. Gràcies, adéu, bona tarda. Doncs ja ho veuen, ens ha costat posar el somriure, però després ha estat difícil treure'ns-el, perquè no em diguin que no és curiós, realment, que el 40-50% dels premis se'n van moltes vegades fent favors a gent que ho fa de bona fe, segurament, no?, però que s'emporten un munt de diners, no? Vagin en compte i recordin discreció si demà els toca la loteria. En canvi, no han de tenir-ne gens per explicar-li a qui vulguin tot el que passa avui al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns-ho.
Doncs avui ens visita una figura clau en l'aprovació dels pressupostos del 2022 de la Generalitat. Estem parlant ni més ni menys que de Jéssica Albiach. Amb ella farem un repàs del que han significat aquests mesos de negociacions i de quins seran els reptes dels comuns a partir d'ara. A les 4, la presidenta de En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, el Tot anirà bé. Tot això en un dia on el crític de cinema Eduardo de Vicente torna al programa per servir-nos en safata les millors propostes culturals del moment. Avui, com no podia ser d'una altra manera, ens endinsem en el musical El Petit Príncep i també parlarem amb el dissenyador d'en Kobe, la mascota dels Jocs Olímpics del 92, Javier Mariscal. A partir de les 5, ens preguntem si els nostres oients segueixen deixant propines quan demanen un cafè o si, per contra, ja no ho fan, i també si la pandèmia està accelerant la desaparició dels diners en efectiu. Sortirem de dubtes parlant amb representants del sector de l'hostaleria i també del taxi sense deixar de posar una mirada a les empreses turístiques. I ja per encarar l'última hora de programa, rebem, com sempre, les nostres tietes, que avui venen per ser acompanyades de dues de les seves amigues de classe i que a partir de 5:45 descobriran, si és que no ho saben ja, com fer el millor caldo del Nadal de la mà del xef Raül Balam Ruscalleda.
Doncs déu-n'hi-do, no? Diríem que ens ha quedat un programa de noms propis considerables, no? Jéssica Albiach, Javier Mariscal, Raül Balam... Primera línia, el millor per vostès, com sempre, i la Sílvia Muñoz. La Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
És dimarts 21 de desembre, l'actualitat ens ve carregadeta avui, Sílvia?
Sí, tots els titulars passen per les noves mesures de Covid a Catalunya. Aquest matí, a la posterior roda de premsa del Consell Executiu, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha precisat que es planteja el confinament nocturn només en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidència acumulada de més de 250 casos per cada 100.000 habitants en 7 dies acumulats. El Procicat elaborarà aquesta mateixa tarda el document final i la resolució es presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui haurà de donar el vistiplau. Plaja ha manifestat que el govern, però, no contempla que denegui aquestes mesures. Per tant, tornem a la casella de sortida perquè, Toni, les xifres de Covid no són gens bones. En les últimes 24 hores se n'han notificat més de 11.000 contagis a Catalunya. Els ingressos també pugen a nivells que comencen a ser semblants als de l'any passat. Ara mateix hi ha més de 1.300 persones ingressades als hospitals catalans, 33 més que ahir. Per això el govern acompanyarà aquestes restriccions amb ajudes econòmiques, ho ha anunciat aquest matí en la compareixença del president Pere Aragonès, qui també ha demanat que aquestes ajudes vagin acompanyades del fons Covid de cara al 2022. És la principal petició que farà demà a la conferència de presidents, on també demanarà que aquestes mesures que han aplicat a Catalunya, que s'han d'aprovar a partir de dijous, s'extenguin també a la resta de territoris espanyols, més enllà de la possibilitat que es planteja en aquesta reunió recuperar la mascareta obligatòria al carrer de nou. I l'executiu català també ha presentat aquest matí una querella contra el líder del Partit Popular, Pablo Casado, sobre les seves declaracions de l'escola catalana. En concret, ho fa per aquelles declaracions on va assegurar que els nens i nenes a Catalunya no podien anar al lavabo si no parlaven en castellà. I en esports, el Barça visita avui a 2:15 el Sánchez Pizjuán a Sevilla per disputar el partit ajornat corresponent a la quarta jornada de Lliga. Una nova oportunitat per entrar a la zona de Champions.
Gràcies, Sílvia. Fins demà, bona tarda. Ara de seguida tindrem ocasió d'endinsar-nos en tots aquests titulars. Tindrem, a més, portaveus tant de l'Oci Nocturn com de la Restauració. Això serà de seguida. Abans, com sempre, un cop d'ull, el més destacat dels diaris digitals. Què hi destaques avui, Núria?
Doncs avui començo parlant dels sinistres de ciclistes de les carreteres catalanes. Atenció a les dades. Des del 2010 i fins ara, el 2021, han mort un total de 81 i 641 han resultat ferits de gravetat. Si ens fixem en alguns d'aquests anys, el 2021 fins al 2 de desembre han perdut la vida 4 ciclistes. En tot l'any 2029, igual que el 2019, i finalment l'any 2010 en van perdre la vida un total de 7. Totes les víctimes mortals d'aquests anys, excepte una, van ser provocades per col·lisions entre la bicicleta i un altre vehicle, i només en un cas, el del 2020, hi havia el ciclista com a únic usuari únic implicat. És per això que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa una nova campanya de conscienciació viària que persegueix, doncs, l'objectiu de prevenir i evitar els accidents de ciclistes. Sota el lema Evitem-ho, el vídeo mostra la fragilitat dels ciclistes i incideix en la importància del respecte mutu entre aquest col·lectiu i la resta d'usuaris de la carretera. L'espot vol transmetre la necessitat d'una banda de més percepció de risc i conscienciar, doncs, de la pròpia vulnerabilitat dels ciclistes i, d'altra banda, respecte i col·laboració als conductors de vehicles motoritzats. En fi, més coses. Avui també t'explico que segueix la indignació entre els veïns del carrer del Salvador, al barri del Raval de Barcelona, que es queixen de que cada dia han d'esquivar una muntanya de capses de cartró que un comerç deixa amuntegades al mig de la plaça del Pedró, esperant, doncs, que el servei de neteja la reculli. Els veïns han tornat a reclamar a l'Ajuntament que es posi les piles i que comenci a imposar sancions a les botigues que no gestionen bé correctament els ús dels seus residus. A tot això, qui ja s'ha manifestat és el regidor del districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que ha reconegut, doncs, que sí que hi ha un problema greu amb alguns comerciants i els veïns que no cuiden el barri, doncs, que s'han de posar mesures per poder-hi treballar. I avui, per acabar, ho farem com sempre música, perquè el 2022 és l'any en majúscules del degà dels festivals d'estiu a Catalunya, com és Portaferrada. Com dèiem, aquest 2022 no serà un any qualsevol, perquè Portaferrada arribarà a la seva edició número 60. És un aniversari molt especial, perquè se celebrarà a Sant Feliu amb una programació que inclou, doncs, tot tipus de propostes i molt diferents. El festival ja ha anunciat fins al moment els primers noms del cartell, com ara el retorn de la brasilera Marisa Monte, el pop soul com Leon Bridge i Joan Manel Serrat, acompanyat de Sopa de Cabra i Nil Moliner, i com no podia ser d'una altra manera, també Nati Peluso. I les entrades estan disponibles des d'ara mateix, al migdia, a la web del festival. Així que potser hi haurem d'anar.
Quines ganes, no?
I tant que
sí. La veritat és que tenim ganes de música, tenim ganes de divertir-nos, tenim ganes de Nadal, tenim ganes d'oblidar-nos d'aquests titulars pesats que ens porta aquest dia, aquest dimarts 21 de desembre de 2021. Ara en parlarem, lògicament. No podem mirar cap a una altra banda. L'actualitat avui ens obliga a posar-nos una mica més seriosos i a valorar-la amb tres persones interessants. Pepe Pérez Calvo, Oriol Vidal Barraquer i Cristian Escrivà. De seguida, el Tot anirà bé, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Cabo Cash, trobar a Capravo tots els productes de la llista de Nadal. Encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Capravo, així de bo.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta. Un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 3 i 21 minuts, aquí estem, és dimarts, és 21 de desembre. Efectivament, és el dia que comença oficialment l'hivern. És una setmana... En la qual hauríem d'estar molt contents. Pepe Pérez Calvo, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Perquè... Encantat del solstici.
Sí, no? Encantat del solstici, del Nadal, m'imagino. És molt de Nadal, tu, Pepe,
no? No.
No?
No, 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 no. Ni per hàbit familiar ni personalment. És que
tampoc,
m'he afegit. No, però bueno, soc tu... O d'un Nadal permanent, també, depèn com tu miris.
Nadal permanent, no sé què dir-te, eh?
Bueno, per què no?
Home, una vida sencera de Nadales, vols dir? En fi, no ho sé, eh? Això cadascú. Oriol Vidal Barreque, com estàs, Oriol?
Molt bé, bona tarda.
A tu sí que t'agrada el Nadal, o
a
no?
A mi sí que m'agrada el Nadal, sí. A més, m'agrada molt menjar, llavors el menjar Nadal m'agrada, m'agraden les Nadales, sí. Tinc
sí.
Aquest,
sí, sí. I el tió?
El tió...
Amb cops o sense cops?
Amb cops.
Paraules amables?
Amb cops i paraules amables.
Tot alhora, eh? Cristian Escribano, com estàs? Bona tarda.
Doncs molt bé, jo ara mateix m'estava imaginant ja tot un any ple de canelons.
Tot un any de canelons.
És que això del Nadal etern a mi m'ha agradat, eh?
Sí, a mi, jo prefereixo els galets farcits, però clar, això ja són gustos. No?
Sí.
Està bé, no?
Amb cigronets.
Amb cigronets, amb la cardolla, una mica de tot
plegat.
I sols, és a dir, sense família, perquè no vingut ningú. Ens podem menjar tot el caldo. Quina història, no? Quina moguda ens va agafar ahir a la nit. Ja ens esperàvem que arribessin mesures, però per molt que ens les esperàvem, quan van arribar. I entenem que efectivament la situació és complexa, perquè veiem com efectivament cada vegada hi ha més contagis, que no més morts, que aquesta és una cosa que és molt important, que la deixem clara, que efectivament estem fent una lluita important per evitar aquesta forta pressió als centres hospitalaris. Hem vist com efectivament hi ha molta gent que es contagia i que tothom se'n va directament al metge. Segurament és normal, no? Però clar, això està comportant, doncs, el que està comportant, no, Pepe?
Una saturació dels CAPs que no té nom. I aquí podem dir que segurament no hem après gaire, perquè amb tot el temps que ha passat des de l'inici de la pandèmia, que ens tornin a passar aquestes coses, és una mica, per no dir, molt lamentable. I ens hem d'autoexaminar i veure fins on seríem capaços nosaltres mateixos de sacrificar segons quines coses també per enfortir aquesta assistència primària que en aquest moment està petit. I
però què vols dir? Que els que ho hem fet malament som els...
Els protagonistes, que som tots nosaltres, sí, que en definitiva...
En què ens hem equivocat, Pepe?
Bueno, en definitiva, per què no tenim uns serveis d'assistència primària més dotats i que no passin aquest problema després d'un any i mig, per no dir quasi dos? Yeah. Està bé que ens agafi la pandèmia la primera vegada, però la segona vegada, la sisena onada... I que
estiguem... En dos anys portem sis onades, eh? O sigui, sí. No em posaré jo ara a defensar ningú, eh?
És que
I és veritat que estem acostumats a demanar per això, que estem acostumats a demanar reclamacions, per arribar a un punt que jo no em puc imaginar una millor manera de gestionar-ho. És que difícil. Jo no voldria ser cap de les persones que han de gestionar aquesta història, eh? No, Déu-n'hi-do. Com ho veus tu, Oriol?
No, alguns elements d'aquesta nova onada i nova onada de restriccions, no? Jo ahir que sentia la roda de premsa hi ha una cosa que em va empipar molt, que és que la portaveu del govern va dir que estàvem pitjor ara que fa un any, cosa que jo no entenc.
És una bestiesa.
Cosa que jo no entenc. I que em va semblar... Em va preocupar per com el govern estava enfocant aquest nou paquet de restriccions, que s'assembla molt a les que teníem abans de vacunar-nos, no? I com si no haguéssim après o no trobéssim noves maneres de gestionar això, tenint en compte que l'escenari ha canviat, perquè, efectivament, malgrat tenir molts més casos dels que havíem tingut mai, tenim menys en proporció ingressos hospitalaris i moltes menys morts, cosa que és una molt bona notícia. Llavors, bueno, això a mi em va preocupar. Estic molt empipat amb que torni el toc de queda, que és una mesura que ningú ha demostrat en cap cas que funcioni, que és una restricció de drets bastant bèstia. I després, avui em mirava l'informe aquest que han fet els experts, no? On el toc de queda, per cert, no apareixia, i una de les mesures que deia, que era reforçar tot el tema dels antígens, no? No ha aparegut amb les mesures del govern. De fet, hi ha una escassetat important d'antígens i fa unes quantes setmanes que estem parlant de l'Omicron. I aquesta, que és una mesura que posa, ara sí, la responsabilitat sobre el ciutadà, no?, de que faci la tasca de diagnosticar-se...
No es pot. No n'hi ha antígens enlloc. O sigui, a veure si aquesta tarda... Mira, això està malament perquè ho acabo de dir i ho estic dient públicament. Si pot ser, pot ser. I si no... A veure si fem una trucada al Col·legi de Farmacèutics. A veure què ens expliquin, no? És a dir, què passa amb els antígens, perquè se les estan veient, les farmàcies. Se'n recorden al començament de la pandèmia, quan anàvem pel carrer i vèiem cartells de no hi ha mascaretes? Mm-hmm. Perquè tothom... Avui, a totes les farmàcies que hi he anat, que he passat per davant d'unes quantes, a tot arreu hi havia el cartell de no hi ha test d'antígens, Cristian.
Sí, això és perquè jo ahir que vaig anar a la farmàcia tenia 6 persones davant, a la cua, i una darrere l'altra era hola, bona tarda, test d'antígens, hola, bona tarda, test d'antígens. Les 6 persones que jo no tenia davant van demanar test d'antígen. El problema és que el govern de la Generalitat no ha garantit que tots tinguem un test d'antígen. Una mesura que a mi m'ha agradat molt avui, que ha fet el govern de la Comunitat de Madrid, és donar una prova d'antígen a cada ciutadà de la Comunitat de Madrid. El govern de la Generalitat sempre pren mesures, no en propositiu, sinó sempre de manera coercitiva. És a dir, un altre cop el tot de queda, que ja veurem si el Tribunal Superior de Justícia l'aprova, perquè no el pot aprovar la Generalitat sense que el Tribunal Superior de Justícia ho aprovi. Un altre cop ataquem a l'hostaleria, un altre cop els fem els dolents de la pel·lícula, un altre cop... més i més i més prohibicions. No és això el que necessitem ara, perquè és veritat el que deien ara. No estem com fa un any. És que ni pitjor, ni és que ni de lluny. Aquesta nova variant sí que és veritat que és més infecciosa, però ni de lluny té un nivell de mortalitat com tenien abans. El problema que tenim ara és la saturació dels CAPs, perquè les UCIs no estan saturades ni molt més, ja estan al 10%. Les UCIs no estan saturades, i això és el que hauria de tenir a la Generalitat com a indicador per fer aquestes mesures tan dures.
Escolta'm, i una cosa, és que me l'acaba de dir el director per xat intern, i és una cosa que absolutament té raó, tot i que no arriba al punt que jo conec, perquè ell diu que perdó, que el test d'antígens està ja sobre els 11 euros, jo l'he vist a 15. A Itàlia costa 4. Ho dic perquè ho tinguem tot present, això.
És que en aquest país hem decidit prohibir la venda de testos d'antígens en qualsevol lloc on siguin les farmàcies, cosa que no entenc. És a dir, a Alemanya els venen al Lidl, els testos d'antígens, i costen 2 euros. I aquí hem restringit la venda a les farmàcies. Tenint en compte que el farmacèutic aquí no hi aporta cap valor, perquè en tot cas et dona algun consell que també te'l dona el paperet que després et llegeixes, però està prohibit vendre testos d'antígens online a qualsevol recinte que no sigui una farmàcia.
De fet, fa més d'un any, el senyor Jaume Roig, de Mercadona, li va proposar al govern vendre els ells als seus establiments, i el govern li va dir que de cap de les maneres.
El govern de Catalunya o el govern
d'Espanya? El govern de
l'Estat.
Sí.
Pepe.
La garantia sanitària, a veure, és que això de tothom aquí... ven el que vulgui, les farmàcies vendran patates i els quioscos vendran cotxes i això, perdoneu, però jo no ho veig. A mi em sembla bé que hi hagi una sèrie de controls, els que es diuen sanitaris pels temes sanitaris, els que es diuen industrials pels temes industrials, els que es diuen pedagògics pels temes d'ensenyament, etc, etc, etc. Vull dir, això del superliberalisme de yo vendo de todo, a mi que em perdonin, però després passen les coses que passen, perquè no, quines garanties tenim, de què es fabrica, de aquests tests, qui els fabrica, on es fabriquen, com es fabriquen, quins controls de qualitat hi ha. I ahí s'estableixen. O és super
ser tot mercantilista i ara jo...
Però estem veient...
No, mercantilisme, no. És a dir, no ho sé, jo el súper vaig a comprar amb el que m'alimento i amb el que netejo casa meva. Crec que és un lloc amb un cert control sobre els productes que hi venen. I en tot cas, els controls sobre quins testos poden vendre, evidentment hi han de ser. Ara, la restricció de que el punt de venda sigui només la farmàcia, no entenc com es justifica, perquè és que, és a dir, no veig per què els testos que no es fabriquen aquí, sinó que s'importen tots, que entrin, no podrien vendre's també en qualsevol altre establiment. Amb els mateixos controls, molt probablement, perquè, insisteixo, els controls són previs.
Bueno, aquests controls, simplement, el que s'han d'establir, protocolitzar, seguir i respectar. Simplement això.
Però, jo no veig llavors... que sigui un problema. No crec que sigui un problema.
Però seria bo per la ciutadania.
Jo el que veig que és un problema, Pepe, en qualsevol cas, que sí. No n'hi hagin. O sigui, el sí, que sí que és un problema sí. De debò és que dia d'avui tu et vulguis anar a comprar un test i no el trobis. I resulta que tinguis a mitja població que no sap si podrà anar al dinar amb la família. Que estiguem recomanant això, que veiem com, efectivament, aquesta és una mesura... Tu has començat parlant de la responsabilitat personal. Doncs aquí sí, com deia l'Oriol, estic completament d'acord, aquí sí que pots exercir la responsabilitat. I, home, anar una mica més tranquil. Ahir ho reclamaven els empresaris del món del teatre, per exemple. Diu, home, com és que es tanca l'aforament i no es posa pel davant, doncs, per exemple, l'obligatorietat de fer un test d'antígens quan entres. Doncs potser també seria una idea, no? Ho dic tal i qual estan les economies en aquests moments. He començat dient que no li tinc cap enveja a la gent que ha de gestionar això, que em sembla dificilíssim, però vaja.
I podem considerar que nosaltres som afortunats i que estem discutint i estem parlant de problemes de rics i de primer món, perquè el veritable problema de fons d'una pandèmia, i perquè pandèmia és mundial, és de tot el planeta, és de tota la població del planeta, on nosaltres representem una quantitat petita, que està allà un raconet que no troba els testos d'antígens. Replantegem això, aquestes necessitats, aquests condicionaments i aquesta forma i aquesta actitud davant d'aquest problema, que jo no descarto que sigui un problema real, evidentment, però bueno, sabem com estan el tema de les produccions i com es gestionen i qui les gestiona.
Però bàsicament això els que ens permetria és tenir una certa normalitat, perquè moltes famílies no es reuniran si no es poden fer prèviament aquests testos d'antígens. Llavors, és veritat, però hem de diferenciar. No és el mateix parlar de que és veritat que hem de portar més vacunes a països del tercer món, perquè no és normal que països com Àfrica, bueno, que països de les zones menys desenvolupades de l'Àfrica, tinguin un 5% de vacunació, perquè sí que és cert que aquí no estarem segurs fins que allà no estiguin segurs, perquè vivim en un món globalitzat. Però també tenim dret a anar recuperant a poc una certa normalitat aquí a casa nostra. I els testos antígens, si es permetessin vendre's a altres llocs que no fossin només farmàcies, ens ho permetrien. El problema que tenim aquí és l'escassetat i també la manca de voluntat del govern de la Generalitat per facilitar-nos això, perquè és igual que el que hem comentat abans. La Comunitat de Madrid va fer una compra internacional poc abans de que comencés el desembre, i ara, gràcies a aquesta compra, pot regalar un test d'antigen a cada ciutadà. Aquí a Catalunya no es prenen aquest tipus de mesures. I no les han pres des que va començar la pandèmia.
I de vegades regalat i fet que la segona...
Més enllà d'això, però més enllà d'això, jo us explicava, ho dic perquè no sóc un cas únic, perquè això ens agafa, cadascú ens agafa. Jo he d'agafar un avió el diumenge. M'he de fer... vaig a Itàlia, m'he d'agafar un test d'antígens o un test d'una PCR... entre 24 o 48 hores en funció del que sigui, no? Abans. Això m'agafa el dia de Sant Esteve. Dos dies abans són 120 euros les PCRs, que un altre dia ja parlarem del negoci que també s'està fent sobre aquesta història. En fi, que ens agafa tots en una situació molt complicada, a correcuita, que si ho poguéssim fer una mica més fàcil, doncs estaria bé.
Vull dir... Però que hem de reprimir una mica aquestes ànsies de primer món que et portem sempre a sobre i de vegades...
On veus l'ànsia de primer
relativitzar,
món?
Relativitzar una mica que certs impediments que nosaltres vivim com a impediments i com a incomoditats...
No, jo sóc el primer, Pepe, jo sóc el primer en dir, quan una cosa ens ha agafat per sorpresa, estic totalment d'acord. Quan no ens ha agafat per sorpresa, és una altra cosa. Aquesta vegada no ens ha agafat per sorpresa. Jo sóc el primer que, em sembla, i això del primer món jo crec que m'ho hauràs sentit dir unes quantes vegades, perquè efectivament estic d'acord amb això que dius. Quan les coses ens agafen i dius, home, com és possible que la Covid ens... Totalment d'acord. Ara no. Perquè ara fa molt de temps que sabíem que efectivament hi havia aquesta possibilitat i, per tant, sorprèn molt determinades històries.
Per qui anava al principi quan deia que no m'ha pres res? Crec que després d'un any i pico, quasi dos, resulta que estem en aquestes condicions.
El problema del tercer món hi és. El que passa és que no és que tot el primer món faci una lectura frívola. Per exemple, estic pensant en els empresaris de la nit. Aquella gent que, quan finalment han pogut tornar a obrir els seus negocis, els arriba de nou aquesta notícia que els i deu haver caigut, francament, com una gerra d'aigua freda al damunt. Miguel Ríos és membre de la Junta Directiva de FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. Senyor Ríos, què tal? Bona tarda.
Sí, tal? Bona tarda.
Com estan?
Doncs decebuts i decepcionats, perquè una altra vegada es fan com si fossin responsables d'aquestes situacions. Quan nosaltres sempre hem dit que som part de la solució i no el problema.
Què vol dir amb això?
Vull dir que és molt millor un oci controlat que no abocar la gent a fer un oci descontrolat. Que és agradíssim que aquest Nadal tothom sortirà. I com ho faran? Faran de maneres diferents com que a les nostres locals, que si controlem el que puguem, evidentment, amb el certificat Covid i amb les mascaretes. I llavors això no és garantia que passi al carrer i als hogars. Vull dir, la gent a casa seva farà el que vulgui.
El govern els ha demanat la seva opinió, com veien aquest tema? Hi ha hagut algun tipus de conversa o no?
No, és que això em sembla el que ens indigna més, perquè ho han fet d'una manera unilateral. Vull dir, no s'han convocat per dir-nos, escolta, tenim un problema i a veure com ho fem, sinó que directament han agafat pel camí del dret i han fet la resolució sense comptar amb nosaltres.
I a continuació, algú s'ha posat en contacte amb vostès o vostès han despenjat el telèfon per parlar amb el govern? Com ha anat la cosa, senyor Ríos?
Sembla ser que un representant del govern ha trucat a la federació nostra, uh-huh, només per dir-nos que ho sentíem moltíssim, però que ho faríem.
Vostès són els que tenen braços creuats, no?
Sí, nosaltres estem ara doncs desencantats. Després de 18 mesos tancats, doncs, pensàvem que el 8 d'octubre, quan van tornar a abrir, que no els ho faria una altra vegada. I ho han fet. O sigui, imagina't només el que perdrem, diguéssim, de guanyar, evidentment, que ha sigut un Nadal molt estrany, amb moltíssimes cancel·lacions ni sombra de lo que era el 2019. Però tenim esperança, per almenys, de sobreviure i de començar a caminar una altra vegada i tenir la gent nostra, tots els treballadors, fora de l'ERTE, que l'ERTE és una solució que a través del CETE ho gestiona molt malament i la gent no cobra temps, té problemes i una altra vegada veiem que estem abocats a estar una altra vegada en mans de qui no tenim d'estar.
Que difícil això, senyor Ríos. Avui el president de la Generalitat anunciava ajuts econòmics i confia que això podrà d'alguna manera compensar tota aquesta situació.
Podria compensar, però no s'ha concretat res. Vull dir, i fins i tot hi havia una cinquena ajuda que estava pendent dels últims dies de l'estiu, que no ha arribat, no les ha fet efectiva. Llavors, desconfiem que això sigui veritat.
Se'l nota vostè desanimat, eh?
Sí, estem molt, molt desaguts, perquè tornar una altra vegada a estar parats és el pitjor que ens podria passar.
Clar. Senyor Ríos, li agraeixo molt. Una forta abraçada des d'aquí i entenem perfectament la complexitat, no?, per la que travessa el sector. Una abraçada forta, tant de bo això s'acabi ràpid. Gràcies.
Bueno, gràcies a vostès.
Passi bé. Bona tarda. Senyor Antoni Escudero, com està? Bona tarda. Senyor Escudero? Ara intentarem recuperar ràpidament aquesta comunicació amb Antoni Escudero, és el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Hem volgut sortir també de l'àmbit de Barcelona per tenir una altra opinió, perquè efectivament els restaurants, els bars també estan afectats, en aquest cas per una qüestió d'aforament, parlem del 50%. Veiem també com efectivament aquesta entrada al toc de queda té molt com a objectiu evitar això que deia el senyor Ríos fa un moment, que són les grans concentracions de persones, m'imagino, Cap d'Any, per exemple, la Nit de Reis, no? Que són aquells moments de molta gent al carrer, doncs intentar evitar aquestes grans concentracions, no?
Sí, sí, efectivament.
Bueno, es aconseguirà, com bé ha dit, l'efecte contrari, perquè en comptes de que el jovent surti a un lloc on relativament pugui tenir unes condicions, on hi hagi un certificat...
Home, ja toc de queda, en principi, Cristian, no es pot sortir al lloc.
No es pot sortir, però passarà el mateix que va passar quan hi va haver el toc de queda l'altra vegada, que vindrà a l'auge de les cases rurals, on hi haurà els brots massius, perquè el jovent no és tonto. El jovent se sap organitzar, quan vol festa se sap organitzar, i ho van veure. No estaran en ambients segurs, perquè... El Covid no desapareix a una hora de matinada. No desapareix per molt que hi hagi toc de queda. I aquests joves es reuniran, doncs perquè estan a l'edat de reunir-se, i ho faran sense les condicions apropiades que sí que els hi pot fer l'oci nocturn.
Com bé en municipis on no hi hagi toc de queda, no? Perquè també sembla ser que hi haurà diferència en municipis, clar. I això ja vam veure què passava, no? Que hi havia una crida en els llocs.
On... Realment, escoltar el to, ja no és el contingut. El to de com ho expressava... Al final és el reflex del que comentava abans, com de castigats s'han sentit tots els de l'hostaleria i com de poc recolzats pel govern, de la Generalitat i de l'Estat.
Que ens ho expliquin. En aquest cas, el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, senyor Antoni Escudero, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Deia el Cristian Escribano que vostès es senten poc recolzats per les administracions. S'equivoca el nostre company o no?
No, no s'equivoca en absolut. Està dient la veritat, a més... Nosaltres exigim des del sector hostaleria i restauració de Catalunya exigim un canvi radical en el model de gestió sanitària del Covid que tant no està perjudicant.
Quin tipus de model ha d'adoptar el govern de Catalunya des del seu punt de vista?
Hombre, jo crec que ha d'adoptar un model que s'ha vist i s'ha demostrat que ha funcionat i funciona, que és el model Madrid, i no les agrada, perquè jo això ho he dit no aquí a la ràdio, sinó a la presidència del govern amb algunes reunions que he anat amb el president i amb els diferents consellers, i la contesta del model Madrid, el que s'han contestat és que no és el seu model.
Ja. I vostè entén que és només una qüestió de voluntat o que hi ha unes dades que avalen, efectivament, aquesta aposta del govern de Catalunya pel que fa al número de morts, que, efectivament, a la Comunitat de Madrid s'han registrat moltes més comparativament parlant que a Barcelona o a Catalunya?
Jo crec que la diferència entre Madrid, el model de Madrid i el model de Catalunya en el sanitari i en el de la restauració, que en definitiva en aquesta pandèmia han anat junts de la mà tots dos, és que Madrid ha reaccionat però veloçment i té cames hospitalàries, té llits hospitalaris, té atenció, té mitjans que nosaltres a Catalunya no tenim, per lo que sigui, jo ara no entraré a valorar perquè tampoc ho sé, però el que sí que està clar és que aquí de seguida s'aturen els hospitals i allà han sabut aquest model, doncs l'han sabut portar molt bé i han tingut, aquesta senyora presidenta ha tingut els nassos de tenir obert durant tota la pandèmia, tota la restauració, quan aquí hem estat mesos i mesos tancats amb empreses arruïnades, amb gent que s'ha suïcidat amb tot el que ha passat i empreses que han caigut, i això, i estem a Espanya tots, uns a Catalunya i els altres a Madrid.
Però en tot cas, jo ahir quan veia les mesures, que li he de reconèixer que em van agafar una mica per sorpresa, no? me les vaig estar mirant, i la meva primera impressió era que el govern el que pretenia era no ofegar cap economia i permetre que, ho dic per el tema de la restauració, per exemple, no? El 100% a l'exterior, a les terrasses, mantenir el tema de les terrasses, efectivament permetre que els interiors estiguin entre el 50 i el 70% d'aforament. D'alguna manera sembla, o com a mínim jo vaig veure, l'interès de no matar l'economia, no?
Bueno, no sé si hi ha l'interès. Jo no crec que hi hagi... No me vull creure que hi hagi l'interès de matar l'economia. El que jo crec que és una falta de planificació i una ineptitud o una actitud mal compresa. Perquè, miri, nosaltres vam proposar, durant la pandèmia ja, quan estava tot tancat, fa mesos, que encara no havíem obert, el passaport. I no es van fer ni cas. I finalment s'ha tingut que imposar el passaport i està demostrat que està funcionant de meravella. Per què? Després, un altre tema, per què no s'obliga a vacunar-se a tota la gent que no es vol vacunar? Perquè aquesta gent són els focus d'infecció, no?
Yeah.
No, han de pagar justos per pecadors. I jo crec que aquí el que s'hauria d'haver agafat tot això ja, i crec que va ser un error també, ja s'ha dit sincerament, les comunitats autònomes no les poso la culpa perquè estan lidiats amb un toro que no és seu, perquè aquí el que hauria d'haver fet els deures i haver agafat el mando, va ser el govern central. El govern central se va rentar les mans i ho va delegar les comissions autònomes i ha vingut el caos, perquè els ciutadans de Madrid paguem els mateixos impostos que els de Barcelona, o ells paguen una mica menys. Però allà estan governats d'una manera i aquí estan governats d'una altra manera autonòmicament. No. Per tant, si això hagués fet el govern de la nació, seria diferent i segurament que haguéssim anat molt millor del que hem anat.
Senyor Escudero, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Una abraçada forta, entenem, eh? A més, la ràbia i que deu sentir, és que és absolutament humana. Moltíssimes gràcies. És el president de la Federació Hostaleria de les Comarques de Girona. Una abraçada, bon Nadal.
Bon Nadal i gràcies a vosaltres.
Uns segons i arribem a 3:15. Aquest discurs, diguem que jo l'he sentit unes quantes vegades, i amb persones, algunes... estic parlant d'un cas, Oriol, el cas concret, estic pensant en una persona que tenia un restaurant que va haver de tancar amb el tema de la pandèmia. Abans de la pandèmia era una persona molt indepe, molt indepe, i al final defensava la senyora Díaz Ayuso i es va convertir en un gran defensor de la senyora Díaz Ayuso, que en aquest cas li va sortir bé la jugada, no? Oriol, com ho veus?
Sí, no. És a dir, més enllà de les mesures, a mi el que m'empipes quan sents aquestes persones que representen a sectors molt afectats, no? I en els que les mesures hi ven directament, que tens la sensació que s'han entrat al mateix moment que tu. És a dir, una persona que té un negoci, no? Que ningú ha tingut la deferència de parlar-hi abans, de dir-li les... Com a mínim d'informar-lo amb aquest punt de deferència. Això d'una banda. I de l'altra, el que també em sorprèn és que la Generalitat no sigui capaç, després de tant de temps de ara tancaments o no tancaments, d'anunciar en el mateix moment en què anuncia un tancament, anunciar ajudes, no? És a dir, escolti'm, vostè ha de suportar el pes de reduir, no?, a la transmissió del virus a tot el país i el deixem penjat. O, en tot cas, amb un nivell d'incertesa sobre com podrà superar aquest tancament obligat, que és insostenible.
Com ho veieu? No sé si voleu comentar alguna cosa.
Al final, jo em remunto a quan va venir aquí de visita, crec que l'agost passat, aquest no, el de l'any passat, la Isabel Díaz Ayuso, i jo vaig veure com molts hostalers que són independentistes sortien a felicitar-la, perquè al final aquest home pot ser independentista, i però en cap moment, que no ho sé, però potser és independentista, i el model que hi vol no és el model d'Espanya, no és el model... És el model que ha aplicat la Isabel Díaz Ayuso a Madrid.
No, al final no ha dit això. Al final el Correcte. Que ha dit és que havia estat un error per part del govern central de descentralitzar aquesta gestió i que si Correcte. La gestió hagués estat del govern, en aquest cas del Partit Socialista, hagués estat molt millor que la que finalment...
Al final estem d'acord en que el govern central s'ha rentat les mans. Pedro Sánchez els hi van passar a les comunitats i és el que diu, tenem 17 models diferents de gestió d'una mateixa pandèmia. I això pues, és el que està alterant molt.
Pepe.
Bueno, tenim 29, crec que són models diferents a tota Europa, perquè en definitiva al final les casuístiques són tantes com pobles i com regions i com li vulguis dir, vull dir. I el que no podem fer és oblidar de que aquí, i en algun moment s'ha dit, s'han atrevit a fer-ho, com si fos el govern el que anés estenent la pandèmia i el virus por ahí. El govern pren mesures i el govern intenta no, evidentment, aixafar cap economia i cap indústria i cap negoci. Pren mesures que considera que són les més adients. La solidaritat i el discurs de suport a tots els sectors que s'estan veient afectats i que es continuaven veient afectats fins i tot en el moment en què hem estat, ha existit sempre. Les mesures arriben, els diners arriben, s'ha de veure cada moment.
Però fixa't, ho dic perquè està sortint en aquest moment a la tele. És que estava veient, tinc el 324 posat al costat del PP, clar, ell no ho veu, però jo sí, que posava Díaz Ayuso anuncia aquest matí que no farà restriccions. Clar, és que s'ha d'entendre...
Això és un joc.
És un joc polític, és el joc de la política, que uns fan i els altres aprofiten. No?
La història de la pandèmia, quan s'escrigui la història de la pandèmia, s'analitzarà segurament les diferències que hi ha hagut entre el govern de la Comunitat de Madrid i el govern de la Comunitat d'Andalusia i el govern de la Comunitat de totes les comunitats. I veurem i en parlarem. I el que em sembla molt arriscat i em sembla una mica fins i tot irresponsable és parlar de les defuncions en tants percents, com si, bueno, total, la diferència en tants percents de morts a Madrid significa que són 30 morts més, perdona, són 30 famílies, són 30 persones que han mort més, segurament, depenent, com tu deies, d'unes mesures que han hagut de prendre. Unes persones que estan constantment reunides, pendents d'unes dades que es recullen cada dia i que han de funcionar, i que han de prendre mesures constantment, i que no poden estar trucant a tothom. Ara truco al bar del Fulanito, i ara trucaré a l'escola de no sé on, i a veure com van les vaques d'allà a la Seu d'Urgell, per veure què fem o deixem de fer. Però evidentment,
les associacions, per podien haver trucat aquest home i ell ho trasllada als altres hostalers. Al final, no comptar amb els sectors afectats, com a govern et deixa bastant malament, perquè no després venen les crítiques i després ve la realitat, que aquestes persones no s'han pogut organitzar bé. Va passar el mateix, i jo realment...
És la pandèmia, no és el govern, és la pandèmia, és un virus.
Jo vull creure com tu que no ho fan amb la voluntat d'ofegar econòmicament. Però des de fa dues o tres setmanes ja anem veient com els portaveus del govern de la Generalitat anaven dient: recomanem no fer sopars, recomanem no reunir-vos a restaurants, recomanem, fins que ha vingut la ganivetada de les restriccions. Llavors, si al final anaven a fer...
Han vingut la pujada brutal de contaminacions.
Perdona, però la tendència es veia des de feia setmanes. Si la conseqüència anava a ser aquesta, per què no ho han anunciat abans? Per què no han deixat que els hostalers i que altres sectors s'organitzin millor, que no t'ho diuen de dos dies cap endavant? Això no és normal.
Hi ha hagut un pont que tothom ho ha comentat i tothom ho ha dit, i tothom ens hem anat fora a gaudir d'aquest pont i a gaudir dels cinc dies i a oblidar-se de l'autoresponsabilitat de dir: és que jo vaig sense mascareta, vaig sense distància, vaig...
Jo no sé si...
Això, al final, ho paguem entre tots. Com a col·lectiu, ho acabem pagant.
Aquest pont, tots...
I ara com a dada, I quan dic pagar, dic simplement patir aquestes conseqüències.
Com a dada així només petita, jo no sé si vosaltres ho tindreu, però tot el meu entorn, aquest pont ha estat a Madrid. Madrid, aquest pont, ha estat plagat de catalans. I veus com allà no hi ha restriccions, i aquí sí. Són per mesures que s'han pres abans, que han fet que ara no estiguin igual que nosaltres.
El que sí és veritat és que coincideixen molts titulars al damunt la taula que són difícils de digerir. És a dir, per tot això ens agafa amb dues vacunes posades a l'espera d'una... Tu hi ha tres, no? Tu tens sort. És que ara el que és al·lucinant és que alguns pensem que els que ja han tingut la tercera tenen sort, quan ell m'hauria de tenir enveja a mi perquè soc més jove. Però en realitat sóc jo el que tinc enveja a tu, bebé, perquè ja portes la tercera, no?
Edat divino tesoro.
Sí, No, aviat ens caurà. Crec que aviat ens caurà a tots, perquè la sensació és aquesta, no? Hi ha moltes coses al damunt la taula, i sobretot hi ha una cosa que, més enllà dels oportunismes polítics, més enllà de les visions que puguem tenir d'estar d'acord o no, jo ho dic de debò, em vaig emocionar una mica en aquest programa, és la primera vegada que em passa d'emocionar-me entrevistant algú. Ernest Maragall, ahir va estar a la tarda Ernest Maragall, i va ser una pregunta...
Ho vaig sentir, sí.
Ho vas escoltar. Sí. De veritat que jo la vaig fer de manera molt... oberta, no? Dir, ostres, imagino que com a polític el que li importa a Barcelona li deu amoïnar profundament el tema de la salut mental. I ell em va parlar de com no m'ha d'importar si efectivament he perdut tres germans per al tema de la salut mental, no? Més enllà ja de totes aquestes històries, aquest cansament que portem tots al damunt, no? Aquesta sensació de dir: prou ja, estem cansats de la mascareta, estem cansats dels titulars, estem cansats de no poder abraçar-nos. Aquesta serà aquella la gran ressaca, no? Deia la OMS l'altre dia que el gran objectiu de 2022 és acabar amb la pandèmia. Tant de bo, tingui raó. L'Organització Mundial de la Salut, amb mesures com les que comentava el Christian, bueno, com les que hem comentat tots, no? Que efectivament ha de ser una qüestió global, i tant de bo sigui així. Però després tindrem la ressaca de la pandèmia, i segurament el tema salut mental, aquí acabarem una mica tocats tots, no? No sé com ho veieu vosaltres.
Sí, no. Ahir que anunciaven les mesures, hi havia algun tuit amb una mica de mala llet contrastant amb la Marató, no? Tot un cap de setmana parlant de salut mental, i dilluns ens la carreguem amb més mesures. És una simplificació, en soc conscient, eh? Però és cert, que el problema és que és molt difícil d'analitzar i de fer el balanç global de tot, no? És a dir, quan aixeques el llençol per tapar-te la barbeta, si estàs deixant els peus descoberts. I és molt difícil quantificar això i saber quantes morts o quantes infeccions de coronavirus ens estalviarem i quants problemes de salut mental generarem intentant estalviar-nos els contagis de coronavirus. I entenc que és molt difícil, però algo hi ha, no? Algo hi ha.
I saps que m'està venint al cap, Pepe? A la Palma. És a dir, els veïns de la Palma, que porten 3 mesos amb el volcà, i que ara, a més, el més probable és que també els hi comencin restriccions pel tema del Covid. Pobre gent, eh? Pobre gent, eh? A veure si demà els truquem a veure com ho porten allà, no?
Sí, efectivament.
Sobretot perquè les ajudes encara no han arribat.
Yeah.
Les ajudes que els va prometre el govern de l'Estat no els estan arribant. I aquesta gent està haguent de lidiar amb una pandèmia, amb un volcà, i a sobre amb el fet d'haver perdut molts les vivendes, els comerços i tot, i no els arriben els diners.
Això és una cosa que un dia haurem d'analitzar, perquè sempre que hi ha un gran desastre, les ajudes arriben tant... Segur que hi ha un motiu, eh? Jo no tinc ni idea, eh? Perquè estic segur que cap govern, quan hi ha un desastre en el seu territori, no vol allò fastidiar la gent, sinó que segurament ho fa amb...
Però sí, al final no és una cosa de govern, perquè l'altre dia sentia que aquell terratrèmol que hi va haver a Lorca... Uh-huh. Que des de llavors han passat tres governs diferents, tres governs de l'Estat diferents, encara no han rebut totes les ajudes.
Sí, és molt fort per això, no?, que hauríem de preguntar. Estem a 5 minuts de les 4 de la tarda. En una estona estarà amb nosaltres la líder d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. Avui Jéssica Albiach estarà al Tot Anirà Bé per parlar de tot això i de tot el que convingui, lògicament. Deixeu-me que encara siguin 5 minuts, us pregunti un altre tema del que en una altra ocasió ens hauríem de passar 20 minuts xerrant sobre aquesta aprovació que ha fet el govern d'interposar una querella al Tribunal Superior contra el president del Partit Popular, Pablo Casado, per les seves declaracions on va dir que hi havia mestres que no deixaven anar al lavabo a nens per parlar castellà i que es discriminava els infants en funció de la professió dels seus pares. Cristian.
Bueno, si vols...
Jo crec que és millor que parlin ells i després, sí. No sé. Vinga, comences tu, Oriol.
Puc començar jo? És a dir, no sé si la querella és la via, però que és evident que d'alguna manera no ha de quedar com si res les flagrants mentides de Pablo Casado en aquest tema, és evident. No sé si la querella prosperarà, no sé si es podrà demostrar que efectivament hi ha hagut una difamació, però que el que planteja Pablo Casado, que la imatge que pinta Pablo Casado sobre el que són les escoles de Catalunya és falsa, de tota falsedat, és evident. I això, el que passa és que això, aquí, la plastant majoria, no és que ho tinguem clar, és que ho sabem, però hi ha molta gent de la resta de l'Estat que no. I que la foto que pinta Pablo Casado justifica a ulls dels votants del resta de l'Estat autèntiques barbaritats polítics i autèntics escenaris dantescos que porten a fer créixer l'extremisme i el centralisme més terrible, no? Per tant...
Pepe, què dius?
Bueno, vergonyós, perquè són línies vermelles i quan diem línies vermelles són moltes coses, les línies vermelles. I el que assombra més és com pot haver persones que escoltin aquestes bajanades, per dir-ho suaument, i se les empassin. No una. Una i més vegades, perquè això és una cosa que he sentit des de fa molts anys a persones que m'han vingut des d'allà. I podria citar-te casos destacats, que no ho faré per no entrar en personificacions, que s'ho han cregut. Que hi ha un senyor que està donant classes i que no deixa anar al lavabo a un nen perquè li demanen castellà. Si és que és ric per no plorar.
Puc dir-te, és una teoria meva, eh? Jo sempre he dit que la gent té dret a creure els seus polítics. Té dret. Una altra cosa és que els polítics d'aquest dret facin un bon ús o no. És a dir, perquè podríem, efectivament, mirar molt, quines coses diuen els polítics i quines coses s'han cregut la gent en els últims anys, a tot arreu, eh? I segurament hi hauria coses que no les acabarien d'entendre,
sí,
no?
Sí, però quines coses, estem parlant...
Estic d'acord, això és una... Bueno, no ho sé, Cristian...
Bueno, jo he anat a l'escola catalana i realment mai m'he trobat amb circumstàncies com les descrites aquí.
Estàs parlant per Catalunya, és que...
No sé d'on treu aquesta informació. De fet, si la querella aquesta interposada pel govern prospera, suposo que amb el dit en paraules es haurà de demostrar pues, amb proves. Déu no vulgui que això tingui proves. Jo, que he anat a l'escola catalana, he anat a diverses escoles, no m'he trobat mai, i jo he parlat castellà sempre a l'escola perquè és el meu idioma matern. Però, bueno, sí que és veritat que coses com, per exemple, els tres col·legis aquests de Girona, que es negaran a fer el 25% en castellà, no ajuda... a aquest fet. No ajuda al fet de que la resta de l'Estat sàpiguen que es respecta el castellà de la mateixa manera que el català, perquè realment no és així. I a les comarques del Gironès és precisament on els nens més necessiten aquest reforç en castellà, perquè és els que menys saben parlar correctament el castellà. Només ho hem de veure l'altre dia amb el portaveu aquell de la plataforma d'estudiants, que a més és regidor d'Esquerra, que deia... en Cataluña no hay ningún problema con el castellano, porque yo me desenvolupo perfectamente en castellano. Això és una incongruència.
Sí.
Precisament el portaveu de les plataformes de la llengua és el que pitjor parla el castellà.
I el problema de les llengües a Catalunya és que es parla malament el castellà o és que el català cada vegada es parla menys i es parla fatal? Perquè, és a dir, no et dic que no hi hagi alguns problemes puntuals de competència lingüística en castellà, però creus que aquest és el problema de les llengües a Catalunya? O el problema és que es pot viure perfectament aquí sense parlar català? Això és un problema per la llengua catalana. I aquest només
el destaca... El problema de la llengua catalana és la utilitat que se li ha donat, perquè la llengua catalana no es parla més, perquè no és concebuda com una llengua útil. I la gent utilitza més el castellà perquè el castellà està concebut com a més útil. Llavors, el problema per solucionar això no és imposar el català, és fer-lo més útil.
Exacte, i per fer-lo més útil, el que no pot ser és que l'Estat pretengui aixecar l'obligatorietat de que els funcionaris públics que estan a atenció al públic parlin el català, perquè totes aquestes campanyes, no?, contra que els metges hagin de parlar català, que s'inventa el Partit Popular i Ciutadans, no, fan el català menys útil.
No és una campanya.
M'heu de perdonar, eh? Ah. Caram, quin cas que em feu, no? He dit senyors i els dos han callat immediatament. Tinc un poder de convicció, Pepe, t'has adonat? Això és l'edat.
Això és la pandèmia que ens ha fet obedients, eh?
No? O sigui, a mi em fas el mateix, on dius, jo callo. Tot sigui per la tercera vacuna, no? Escolteu-me, estava pensant que difícil és aquesta discussió a Catalunya. La discussió del català, clar, hi ha coses que a Madrid són més fàcils que a Catalunya. En fi, senyors, que ha estat un plaer. Que de seguida Jessica Albiac, aquí amb nosaltres al programa, Pepe Pérez Calvo, Oriol Vidal Barraquer, Cristian Escribano, un plaer, que tingueu bon Nadal.
Igualment, bon Nadal.
Gràcies. Són les 4, ens aturem, tornem de seguida. Fins ara.